El matí de Ràdio Sabadell.
Beni Bidi Bici. Vinga, va, uns minutets per sobre del punt del migdia. Ens acostem perillosament cap a la una ja, però estem en el regnat de l'emperadriu Montse Barderi de Sabadell.
No em fotis, Pau, no em
ja t'ho vaig dir l'altra vegada.
No, o sigui,
t'he deixat aquest càrrec, ja.
Bueno, està bé perquè abans tot el rato eres tu, l'emperador,
el creador.
Jo crec que ara li hem de passar el mandat a la Jordina.
Jordina Puntí, benvinguda. Què vols ser, senadora, tribuna, centuriona? Quin càrrec vols que et posem a l'imperi?
Centuriona sanguinària.
Centuriona sanguinària està molt bé, eh? Ramiro Fernández Saus, benvingut.
Què tal,
Pau? El creador.
El creador.
Criador.
De gallines.
Sí. I no sé si podem desvetllar...
La cadira sorpresa. Sí, però tenim una entradeta, eh? La cadira sorpresa.
Molt bé.
Que avui no és altra que la Glòria Dalmau, presidenta de la Bosch i Cardellach.
Directora.
Vinga, doncs, ja ho hem dit malament.
Directora. No li traiem la cadira amb una altra.
Sí. Hi ha un president?
Directora.
Hi ha un president?
Sí. Sí, la fundació és una fundació i com a fundació hi ha un patronat, qui és qui regeix la fundació. I en aquest patronat la presidència la té l'alcaldessa.
Sempre.
Ah.
Per tant, de la ciutat, sí, de Sabadell.
Queda dit.
Ella és la presidenta
és a dir,
i jo sóc la directora.
Amb aquest error estaves fent alcaldessa a la Glòria.
Ostres!
A veure.
No. Res més lluny de la meva voluntat.
Pobre, o sigui, Pau, que... mira quina bona persona. Li he dit, és la presidenta i jo.
L'emperadriu li diu a l'altre la presidenta. Anem bé.
Bueno, tenim un ball de càrrecs que ja solen pesar aquestes
sí,
també.
Bueno, sempre hi ha lío amb això, eh?
Sí, oi?
La directora.
Sí, es confon.
Sí, no serà la primera vegada que t'ho diuen, no?
No, no és la primera vegada. Tranquil, que no és la primera vegada.
Molt bé. De què parlem avui, Montse?
Parlem de perdre les ganes. Te'n recordes que normalment al mateix fer la xerrada, aquesta tertúlia tan divertida que fem sobre cultura i art, ens surt el tema parlant. I ens va sortir el tema aquest de no perdre la il·lusió i mantenir les ganes quan va passant el temps i vas reafirmant la vocació.
Amb qui parlàvem quan va sortir això?
Va passar amb la Teresa Pasqual,
amb la Teresa,
tocarem,
sí senyor,
perquè
sí.
Va sortir el tema.
Sí, sí,
un tema interessant.
Sí, sí.
I l'André Guider deia que, diu, tota la vida ja està dit. Diu, però com que ningú ens escolta, ho haurem de tornar a repetir. això és una manera de
real,
perdre
això.
Les ganes, no? També de dir, bé,
sí, sí,
quan
sí.
Et poses a pintar, quan et poses a escriure, quan et poses a dirigir, quantes... Tot i que, en el cas de la Glòria, és veritat, quantes directores hi ha hagut?
A la Fundació?
La
primera. Mira, jo sóc la segona.
La segona?
La Isa Vega, la primera, i jo sóc la segona.
Això és important,
sí.
Tenir dones líders.
Sí, i la Fundació hi ha més senyors que senyores, per dir-ho d'una manera, hi ha més homes que dones. Eh?
Bueno, però ara ja us respectem totalment, ja s'ha acabat aquest problema.
Ara ja us respectem.
Des del
jo miro
poder.
Les dones com els homes, ja.
Des del poder us respectem.
Potser em faig gran i així...
Exacte, us deixem ser.
Us deixem no, home, no.
Hi ha coses que encara costen, eh?
Sí?
Sí,
sí. Hi ha coses que encara costen.
Jo crec que en el món de l'art contemporani està bastant ja normalitzat, això, perquè hi ha moltes dones artistes totalment respectades i...
Sí, però en els temes on hi ha jerarquies...
Allà potser és diferent.
Si mirem els consells d'administració d'arreu,
sí.
Veureu que la proporció és de molt a molt poc.
3%.
Encara ara, eh?
3%.
Encara ara, eh? A l'administració pública és més... És més normal que hi hagin dones amb càrrecs importants de direccions generals, de conselleries, de secretaries generals, etc. Però a l'administració pública, fora de l'administració pública, des del meu punt de vista, i pel que jo sé, encara és difícil.
Eh? I això, Glòria, seria un element que desmotivi, et faci una mica treure les ganes o diguis, buf, amb aquest panorama...
I mira, hi ha períodes en què penses una cosa i períodes en què penses una altra. També una mica depèn de l'edat que tens, vale? Però, a veure, nosaltres, la meva generació, que jo sóc la més gran d'aquí, de tots vosaltres, la meva generació és la primera generació de dones que han sortit de casa, han cuidat a les criatures i a la vegada han treballat moltes hores, som la primera generació gairebé que han fet això, de forma sistemàtica, la nostra generació. La generació del darrere, doncs, continua bastant amb aquesta línia. Ara bé, tenir la tasca de dintre de casa i de fora de casa, doncs, és una doble tasca. I llavors, doncs, el temps és el temps. Nosaltres, doncs, no tenim tot el temps del món per fer-ho tot, no? Els homes en tenen més. Ara ha canviat bastant la cosa, també, he de dir. Jo veig els meus fills i la cosa ha canviat. Però el que em preocupa més és que la generació posterior, o sigui, dels meus nets, per dir-ho d'una manera, la generació que ara té 20 anys, les dones d'aquesta generació, des del meu punt de vista, és possible que no estiguin tan mentalitzades en què s'ha de guanyar quota i de que la vàlua de la persona, tant si sigui dona com home, és la vàlua de la persona, no? I que, per tant, això és el que ha d'anar endavant. A mi també, a vegades, el tema aquell que és més polític, de dir, hi han d'haver tantes dones i homes, doncs perquè s'ha d'equilibrar, sempre he pensat que hi han d'haver tantes dones i tants homes perquè valen tant les dones com els homes. No per una quota, que és veritat que a vegades les coses s'han d'incidir a través de quotes, no? però hi han dones que valen molt i homes que valen molt. Hi han dones, doncs, que no servim per fer segons quines coses i homes que no serveixen per fer segons quines coses. I a vegades, doncs, et trobes treballant, doncs, que hi ha persones que estan per sobre teu, que són homes, que, bueno, en fi, dubtes una mica de que realment puguin fer aquesta feina i potser estan en aquesta feina per altres motius, però no perquè valen per fer aquesta feina.
Pel mèrit d'executar-la.
I he dit prou.
Està claríssim.
Sobre aquest tema.
Normalment, avui que parlem d'aquesta pèrdua d'inspiració i ganes de crear, li sol donar l'arrencada a la Montse perquè comenci contestant ella. Avui vull que arrenquem escoltant a una altra Montse.
Hola, bon dia. Avui el comentari va sobre perdre les ganes de crear. Per tant, és un títol que ja prevec que quedarà força depriment. En aquest moment jo mateixa m'hi trobo. I la sensació o la imatge que em ve és com de trobar-me com el cas d'una llavor que està allà guardada, enterrada a dins del sol, en calma, en transformació, però alhora també tens com una certa sensació d'opressió o d'asfíxia mentre no es produeixi aquest esclat, mentre estàs fent una maduració, però que sempre necessita abono i necessita rec. No sé, l'altre dia vaig assistir a una xerrada d'un personatge d'èxit en el context tecnològic de la indústria musical, que va dir que el més fàcil era atribuir les culpes de la manca d'oportunitats o de la manca de ganes a la societat. Això em va fer pensar, bueno, que el que ell deia que s'havien de buscar les oportunitats de mercat i intentar trobar camins, doncs que si tens l'energia per fer-ho, doncs mira, doncs endavant, però a vegades quan vas rebent cops de cap contra murs repetidament fins a l'estaborniment, no és tan senzill d'agafar embranzida i tornar a buscar un camí per créixer, per expressar-se. Pot ser que ja quan et trobis amb que la teva via d'expressió ja no hi hagi brot i perquè s'hagi secat, no?
Ho diu la Big Mama, què en penseu?
Sí, bé, jo penso que té raó i ho diu una cosa que jo és una de les coses que tenia apuntades de dir, que els que ens dediquem professionalment als oficis és el gran risc que correm, perquè és clar, ho fas cada dia, i arriba un moment que pots caure amb aquesta mena de buit, de dir ara, i perdut aquella il·lusió. Llavors jo sempre penso que el món de les idees, a mesura que en vas collint unes, n'has d'anar plantant d'altres. O sigui, que mentre tu estàs collint una idea, paral·lelament ja estàs fent un planter perquè d'aquí un any hi hagi unes de noves que ja comencin a florir. Llavors això vol dir que no pots oblidar mai de cultivar l'esperit. O sigui, no abocar-te només a la feina d'anar a produir, sinó que paral·lelament ha d'haver-hi una feina paral·lela, com de dir, de cultivar l'esperit i portar-lo amb uns cotofluixos perquè no es faci malbé i vagi sempre anar donant aquella mica de cosa que et dona aquella il·lusió, no? I és clar, jo penso que és com el pagès, que cull les cebes, però és clar, si no ha plantat l'any anterior, quan ha collit les cebes ja no li ha brotat lo següent. O sigui que hi ha d'haver-hi les dues feines, de collir i plantar, sempre, no?
Tant. Eh? I també el que deia l'Anna Maria Moix, que deia un dia que parlàvem amb ella, em va dir, diu jo que fes poesia o que escrivís d'adolescent no té cap mèrit. Diu, tothom ho fa. El que és curiós és que persistís, que més enllà de l'adolescència tirés. Sí. Jo penso que hi ha una primera etapa que tens molta necessitat expressiva.
I molta il·lusió.
Per tant, escriure, pintar i tot, és com... Estàs ple que explotaràs si no ho fas, no? Clar. Però després, a mesura que passen els anys, per una qüestió biogràfica, que ho deia molt bé també la Glòria, que vas acumulant anys, vas veient que tens menys necessitat d'expressió, però a la vegada tens més tècnica. Després, el joc de l'adolescent incontinent passa a ser una mica el joc de l'arquitecte, que té més tècnica, té il·lusions, té coses, però és diferent. El creador de 20 anys, Ramiro, o l'escriptor de 20 anys, Montse, no és la mateixa.
Hi ha una força molt gran. Hi ha molts casos, jo conec, per exemple, el món de la pintura, que és el que jo conec, d'artistes que han perdut aquesta il·lusió i els hi ha quedat la tècnica. I per mi és molt depriment. Perquè veus una obra molt ben feta, però que no té ànima. I diré noms, eh?
Digues noms.
Per exemple, hi ha el pintor d'Eren, l'André d'Eren, que és tan conegut, va fer l'època fauvista amb una gran necessitat expressiva. Llavors, quan es va acabar el fauvisme, ell mateix va quedar com...
apagat.
Una obra molt ben feta, però una altra, el Van Dongen. Van Dongen també era un pintor que va fer molta bona pintura als anys 1910 i així, i va acabar fent retratos, però una cosa tan quica, per dir-ho d'alguna manera. Tenia tota la tècnica i li faltaven les ganes.
Ara, de totes maneres, la gent que us dediqueu a la creació, jo crec que teniu un avantatge i és la il·lusió que teniu. I aquesta il·lusió...
No et pensis.
Sí, hi ha una il·lusió. Si no, no es tiren endavant segons quines coses, si no hi ha la il·lusió i tot això. I llavors allò, de qui ho té del néixer, no ho deixa. Yeah. Sí. I aleshores, doncs, teniu un esperit que us porta cap a un cantó, determinat, cap a crear, i us han de fumar moltes garrotades perquè aquest escrit es mati. Sí.
Però hi ha il·lusions que s'acaben. Per exemple, el cas del Rimbaud va fer tota l'obra amb quants poquets anys i llavors...
20 anys.
Ell mateix va ser tan intel·ligent de dir, bueno, ja no escriuré més, no ho intento ja. Es va dedicar al comerç d'armes i tot allò que se'n van a l'Àfrica, Argèlia i tot. Sí. I un altre cas, el Duchamp. El Duchamp va fer tota l'obra tan bona, conceptual, i va haver-hi un moment que ell mateix va arribar a la conclusió que no tenia res més a dir. I es va dedicar a fer el ready-made, bueno, aquelles maletes on reproduïa les seves obres. Però... va anar a viure a Cadaqués i es dedicava a jugar a l'ajedrez.
Però ho va fer a consciència.
Com la Fina.
Consciència. Ho va fer a consciència.
Però, bueno, una dona. Com la Fina Miralles. És el mateix. La Fina va arribar a un punt que va dir, ja ho he dit tot, ja està, i me'n vaig a Cadaqués, a mirar el mar.
Sí. Però la Fina no treballa gens, ja.
No.
Però ella va escrivint encara, eh? En tot cas.
Jo crec que tampoc.
Tampoc.
No. Va escriure aquell llibre una mica de per entendre la seva obra i ja està. Ella diu, jo és que ja ho tinc tot dit.
Però aquest és un tema de consciència. Sí. Més que d'il·lusió, és un tema de consciència.
Però, bueno, és ser conscient de què s'ha acabat la flama.
Bueno, s'ha acabat el que hi havia.
Però jo penso que s'ha de ser molt intel·ligent per acceptar això, eh?
I molt honest.
I
molt honest s'ha de ser.
Perquè el primer impuls és de dir, no, un dia més, anar provant i anar-te fotent hòsties contra la paret.
És el mateix que la vida, de dir, jo he viscut prou, hi ha molta gent que sap dir-ho, jo he viscut prou, si me'n vaig, ja està.
Sí.
És el mateix amb l'art, no?
Sí,
bueno,
sí.
La Camille Claudel, no? Quan ho va trencar tot, és el moment en què ella ja perd la il·lusió i l'ingressen 30 anys en un manicomi.
Sí,
però
sí.
Just abans ho trenca tot. Trenca totes les seves escultures.
Ah.
És una... prova,
ah, sí, les va destruir totes.
Totes. Van quedar molt poques mostres i està dins del Museu Rodin. Hi ha un petit apartat de quatre obres, de poques obres d'ella, I és molt bona, realment. Tot el que tu diràs, ai, el mestre,
no, no,
el mestre,
no,
però és bona.
És bona, és bona.
Però és veritat, vull dir, ho va trencar tot.
Sí, sí.
Sense arribar en aquest punt que dieu que d'alguna manera, tot i que podries acceptar que és un tancament, una derrota o així, però és una resolució que al final és en positiu.
Passa com passa.
Exacte. La Big Mama també deia que ella a vegades veia algun input que acaba situant-te en el pla social, no? De dir, ostres, si jo estic aquí trencant-me les banyes i després vaig a un entorn que jo penso que em podrien valorar i es posen a valorar una cosa que jo trobo que té valor zero, això encara aquí m'aprofundeix en la crisi que estic passant. Posava aquest exemple.
Com a exemple, doncs, diré que no, també que en el sector musical, l'altre dia vaig assistir a l'entrega d'uns premis on hi havia actuacions en directe i em va sorprendre algunes lletres que eren molt, molt mediocres. Per exemple, una que deia alguna cosa així semblant com vull comprar un piset per anar a viure junts i així poder olorar la teva pudor de suat. No sé si eren aquestes les paraules exactes, però aquesta manca de substància es va imposant perillosament en els gustos dels joves. I podria ser, jo crec, que part de la causa també són les polítiques culturals, que potencien i premien aquest tipus d'expressió com si fossin cultura. He vist com joves de molt talent que van triomfar durant la Covid tocant als balcons han acabat per assimilar el seu art espontani a aquest tipus de forma musical bastant barroera, possiblement per poder obtenir quotes de mercat. I penso que és una llàstima perquè marxen els talents i els mestres, jo crec, que haurien de contribuir a fer una societat més rica. Evidentment, no tots són aquest tipus de gustos els que imperen. Hi ha moltes persones amb criteri que escullen a consciència, escoltar, llegir, gaudir, veure art i cultura amb substància. Però a vegades costa d'arribar a aquest, el que en diuen ara segment o ninxo de població, quan el corrent arrossega les majories i nedar contracorrent arriba a ser extremadament esgotador. L'exemple de Lao Tse, que davant d'una societat caòtica i pobra culturalment i amb una espiritualitat minvada va decidir marxar i anar cap a un exili. No? Un exili és trist que serà trist o és trist que hi hagi exili de mestres, bé sigui marxant, callant o morint.
Clar. Sí, sí, davant de la meva crisi a sobre tinc aquest panorama.
Però mira, avui el Sergi Pàmies ha fet un article a La Vanguardia que parlava de l'Anna Pagès, de l'Anna Pérez Pagès, sabeu, no? La gran periodista cultural.
Grandíssima comunicadora.
Sí, i bona amiga que s'ha mort i ha fet un article sobre ella i diu el millor antídot contra el verí de la por, el narcisisme i la intolerància és allò que ella exercia, que és l'alegria i la naturalitat. Jo penso que ens faria molt de bé, en general, anar per la vida alegres i naturals. Perquè si comencem amb el ressentiment i amb el... no, no en el cas de la Big Mama, que és una gran artista i ho fa com a anàlisi de la realitat. Però aquesta anàlisi de la realitat, que ja més o menys ho veiem, o sigui, ja veiem que les coses a nivell cultural no van com haurien d'anar, perquè sempre és la tieta a vegades tonta, no? De que té menys pressupost, que costa que els governs fins i tot s'ho creguin, a vegades amb una aportació més alta, o aquest món que hem fet de l'entreteniment banal, amb TikTok, les xarxes, el Netflix a tota hora, no? Dius, qui es compra un llibre? Troben els llibres cars, perquè si amb 8 euros puc veure 300.000 pel·lícules, qui compra un llibre? Ja no dic un quadre, no? Si el puc veure a la pantalla, perquè m'he de... Clar, no. És un món que tendeix a no... Què és la cultura? Allò que tu, els grans et diuen això, en compte, vés en compte que aquí hi ha el tresor, aquí hi ha el valor. Però si la nostra societat no sabem ensenyar que la importància està també en altres llocs, sí. Crec que és important la naturalitat i l'alegria i ser fidels a nosaltres mateixos.
És
no?
Que més això que dius de l'Anna Pérez Pagès lliga amb això que deia abans el Ramiro, del saber acabar i saber acabar bé. No? Ell era una persona que va tenir projectes d'èxit rotund que en un moment donat... perquè la part empresarial de l'empresa, el client o el seu mateix equip, pel que sigui, no la va seguir, li van dir això s'ha acabat prou, i ella ho va entomar i es va buscar una altra cosa. I potser va canviar de posició...
No, va ser la cap de cultura de 8TV. Quan va deixar Àrtic, que me recordo que ho comentàvem, Jordina, escolta, tenim la Pérez Pagès. Sí, sí. Més... I l'única cosa que vull dir com a tall personal és que quan es va morir vaig mirar el WhatsApp i tenia com 30 o 40 missatges d'ella intentant quedar. I no podíem quedar perquè les dues teníem molta feina. I li vaig dir a la Jordina, Jordina, si alguna cosa que no ha de saber aquesta mort és que a partir d'ara estaré sempre disponible per les meves amigues. Mai més diré, avui tinc un... No pot ser, tenim un no sé què. No, s'ha de prioritzar perquè no sabem quan ens n'anirem ningú.
Clar.
I no som eterns, això...
I bé, saps que a banda d'aquest canvi de posició anava oferint constantment projectes, tocant altres coses que podia necessitar la resta de cadenes, fent altres estrats de dir, mira, doncs ara potser no estic a la pantalla, però en canvi hi ha un servei de les xarxes, que això també a la Corpo li pot interessar, oh, i sempre amb aquest positivisme que estàs destacant.
Sí. Naturalitat i alegria, ho ha dit molt bé el Sergi Pàmies.
Ens hem d'adaptar. De totes maneres, jo penso una cosa, que el tema de l'il·lusió, si ha de venir de fora, mal assumpto, eh?
Hi ha motivació externa, no?
Sí, perquè jo crec que en el món, diríem, dels escriptors com tu, Montse, jo mateix com a pintor i així, és una cosa que ha de venir de dintre, perquè si el que et dona il·lusió és l'èxit que has tingut, durarà el que duri.
És una cosa que ve
molt... I no depèn de tu, exacte.
No, és una cosa que l'has de cultivar tu mateix, és una mena de feina que has d'aprendre a fer, també.
Però, a més a més, jo crec que la frustració o la pèrdua d'il·lusió és inherent a les persones.
És lògic.
Exacte, són moments, és com la tristesa, dir, hem d'estar tristos, no, no podem estar mai.
És com el matrimoni, que el Capri deia, l'amor, el tanto, l'amor en va, se'n va, però ell es queda.
El Capri era el cosí germà de la meva àvia.
Ah, sí?
És un fan del Capri.
És un fan del Capri.
I, i ara el se li ha donat per fer bromes caprianes i anem malament.
Però perquè... el normal, diríem, per llei natural, és que les coses tenen una durabilitat.
Clar. Sí. Nosaltres la tenim.
Vull dir que... És més, si tu intentes una cosa i sempre et surt bé i mai no et frustres, no anem bé, perquè és que la teva capacitat d'autosuperació serà molt més baixa. Llavors, tu has d'intentar, fas una cosa, no te'n surt segurament... per aconseguir un salt, tant a nivell artístic o a nivell personal, per aconseguir un salt has de frustrar-te unes quantes vegades, perquè si no, si fas allò que és fàcil i que no et frustres perquè és absurd i sempre tot et va sortint com un èxit...
És diferent frustrar-te que perdre la il·lusió. Tu pots fer la feina molt ben feta i anar perdent la il·lusió, però diuen que tothom venim amb un nivell de felicitat bastant constant.
Com les neurones.
T'ho juro.
Però cadascú té un número de felicitat.
No, exacte. Un està sempre 5, l'altre està sempre
7. Sí.
I el Carles està sempre 10.
Doncs a veure, preguntem-li.
Ai, perdó, puc dir una cosa? Un moment.
Molt ràpid.
Dic que el mateix deia que hem vingut a aquest món per ser feliços. I deia, si amb una pràctica artística amb un està tan atormentat que no és feliç, potser que es dediqui a una altra cosa.
Això és veritat. Sí. Això
perquè, direm, hi ha un 50% de turment, però si no hi ha un 50% de premi...
De felicitat
potser
i de satisfacció.
No cal que ens hi dediquem, no? Bueno, perdó, eh?
Carles de la Rosa, regidor de Cultura, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs mira, volem introduir també la teva veu per saber quina és l'opinió del regidor de la ciutat sobre la pèrdua d'inspiració i aquestes ganes de crear la il·lusió, vaja.
Home, suposo que va molt lligat al teu fet vital, no? Si hi ha etapes i pots tenir moments en els que, com estava comentant, doncs la teva necessitat d'expressió per aquella via potser ja no és necessària i pots trobar-la per una altra. I penso que sempre és una llavor la capacitat creativa que si la tens a dintre sempre la podràs acabar activant. I potser el que també estava comentant la Jordina, a vegades necessites tenir etapes on les coses no vagin tan bé o vagin molt malament, perquè després quan prenguis distància sobre aquestes etapes tornis a tenir material sensible per poder tornar a crear. Jo no crec que hi hagi una pèrdua d'il·lusió definitiva, potser són etapes. En un moment determinat potser no la tens i després la recuperes, mai saps, perquè a més són temes a vegades molt químics, no, també s'activen determinades coses a dintre teu o amb temes ambientals que t'han passat o el que sigui i de cop i volta tornes a recuperar aquella necessitat de comunicació i potser no és pel canal d'abans, n'és per un altre, però clar, si tens una tècnica desenvolupada com estava parlant, en algun moment determinat l'hauràs de tornar a aprofitar, perquè llavors quan ajuntis la nova il·lusió amb la tècnica que tens, llavors ja el que ve ha de ser molt prometedor com a mínim, no sé, jo penso que les coses van per aquí.
Molt bé, molt bé. Totalment d'acord. Però...
Consens, oi? Tothom d'acord.
Sí, sí, totalment, tant, i tant.
Molt bé. Regidor, hem de fer una mica d'agenda, no?
Sí, ja, anem a fer, perquè aquí precisament es demostra que hi ha molta gent amb il·lusió, Sabadell, que per sort aquesta no la perdem.
A veure, a veure.
Mira, no podem deixar de parlar de l'ordre i desordre del món. A la col·lecció Banc Sabadell dialogant amb la col·lecció patrimonial del Mas. És una exposició que es va inaugurar ahir, que està allà a disposició de tothom fins al 23 de juny i que, per tant, no ens la podem perdre. Està molt ben plantejada. La curadora ha fet una gran feina junt amb l'equip del museu i crec que se l'han a veure sí o sí. Seguim amb les arts visuals, en aquest cas performatives. Ens n'anem al nou, a l'Estruc. Avui tenim capacitat de poder veure també tota una sèrie de treballs i de mostres que s'han estat coent dintre del Centre de Creació de les Arts en Viu. Després, l'Orcura, Anna Belmonte, cicle de música de cambra que ens porta juntos musicals al Teatre Principal. Avui un gran espectacle que no ens podem perdre. Després també tenim el Barbó Musical als Jardinets, una cita imprescindible. El Teatre Musical ens té dos espectacles preparats aquesta setmana. La pròrroga del Cop de Rock al Teatre Sant Vicenç, que ha hagut de prorrogar perquè realment doncs, està sent un èxit absolut. I també tenim una estrena d'un dels tallers de Teatre d'Insomni en l'Alternativa, que és el musical Aida amb la música de Elton John. Tenim un joc de pistes a la Casa Turull, un tribut a la Luz Casal a la Capella, a l'Espai Aura ens preparen un espectacle, ens porten un espectacle que és de Montcosta, que és el Teatre de la Crueltat, d'Artó, que està plantejat com una conferència teatralitzada, i després, si avancem una miqueta més, ens n'hem d'anar també que no ens perdem de vista tot el que està fent ara mateix la Montse Barderi, la nostra coordinadora de la Capital de la Cultura Catalana, en l'espai de Gremi de Fabricants, amb aquest Sant Jordi avançat, que està funcionant tan i tan bé i que està tenint una gran acollida. Tota la setmana vinent també tenim programació i estem ja precipitant cap a Turandot, la pròxima òpera que ens porta a la Foc, on ja tindrem la conferència que podem gaudir a la biblioteca amb el Flamaric, que ens explicarà tot allò que necessitem per poder gaudir de l'espectacle, perquè la setmana següent ja la podrem tenir a la faràndula i la podrem estrenar. I després també, com que no hi haurà a secció, recordeu també que hi ha una actuació castellera dels castellers de Sabadell, dels Saballuts, a la plaça del Pi, el dia 14, que podrem veure castellers en un espai on potser no és tan habitual. Tindrem els parapacurs amb el Festival de Curs i també un esdeveniment molt important a la ciutat, el dia 13, a la trobada d'Urban Sketchers, a la setena trobada d'Urban Sketchers de tot Catalunya, que es trobaran tots aquí a Sabadell, i tindrem molta i molta gent dibuixant-nos per tots els carrers de Sabadell.
Qualsevol dubte, on ho podem mirar, això?
Això, com sempre, doncs, a l'aplicació sincronitzats i a la web de l'Ajuntament de Cultura.
Perfecte. Regidor Carles de la Rosa, de Cultura de la Ciutat, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, fins ara, adéu.
Espera, que el Ramiro et vol dir alguna cosa.
Quantes coses que passen, Carles, per Sabadell.
I les que no dic, perquè en tindríem aquí una secció d'una hora sencera.
Jo que sempre deia una cosa que és mentida, per el que veig, que deia sempre Sabadell és collonut per treballar-hi, perquè com que no hi passa res, passes tot el dia tancat a l'estudi.
O sigui que amb
això demostres que anava ben equivocat, eh?
Sí, sí. I et dic, i només dic un 30% del que podia dir, però la resta que ho descobreixen a l'aplicació.
Carles de la Rosa, bon dia.
Fins ara, adéu, bon dia.
30 o 40 coses. Tu poses Sabadell el dia d'avui, cada dia, 30 o 40 coses. Està molt bé, no?
Sí, el qual vol dir que, a més a més, hi ha un teixit associatiu molt important a la ciutat, que no se'n parla d'això i és veritat.
Ahir vau portar el Ramoneda.
Sí, sí, el més interessant és que tot està ple.
Tot està ple.
Sí, sí, perquè ahir, exacte, hi havia coses, i abans d'ahir, coses simultànies, superinteressants.
Tres coses bestials que jo no sabia on anar.
Havies de triar.
Però havia de presentar la Maria Nicolau.
Sí, sí, sí.
El Ramoneda amb ella i la inauguració al Museu d'Art, per exemple, per dir alguna cosa.
Sí, m'hagués agradat venir.
Sí, va estar molt bé.
Sí, sí, sí. Però a més, tot era ple. I això és superinteressant. Dius, ostres, hi ha gent per tot.
Llàstima no dividir-nos.
Josep va parlar de la influència de la intel·ligència artificial en les humanitats.
Imagina't.
I va estar molt bé.
Parlem del Josep Ramoneda,
Del Josep Ramoneda. No va ser... No saltàvem a corda, amb el que va dir. Vull dir, la gravetat de la situació. Però va dir alguna cosa molt important, com, per exemple, ens fa por la intel·ligència artificial, però la intel·ligència artificial l'ha creat l'home. I és l'home el qui té el botó de la intel·ligència artificial, o sigui, de com utilitzar-la. Vale? Va parlar dels límits, amb tot aquest tema de la guerra... No? Que està disposada a fer segons qui. Quins són els límits? No? Apretar un botó o no apretar un botó? Val? I també va parlar del fet de que la paraula intel·ligència artificial atacava l'essència de l'home, de la humanitat, no? La humanitat és intel·ligent, intel·ligent vol dir una sèrie de coses, i és l'animal intel·ligent. Si a una cosa li diem intel·ligència artificial, què vol dir? Que substitueix a l'home? Que tindrà emocions, aquesta intel·ligència artificial, que ara és el que la diferència. Per tant, el cicle és pensar al futur, i realment la primera xerrada ja ens va fer pensar moltíssim a tots els que, estàvem allà.
A mi el Ramon Euda em va demanar un article per la maleta de Portbou de la intel·ligència artificial, i l'única cosa que vaig escriure va ser el fet que em sembla hiperperillós que la intel·ligència artificial es faci servir als instituts per fer les redaccions, perquè et roba l'ànima, perquè tu ets l'equivalent a la teva capacitat de pensar, de sentir, d'expressar-te. Després és molt mala notícia que la major part dels treballs es facin per intel·ligència artificial.
Veureu, jo m'he dedicat a la docència molts anys de la meva vida, no tots, però uns quants sí, i aleshores la diferència de les generacions que han passat per les escoles i pels instituts, jo era professora d'institut, al llarg de tots aquests anys, és realment molt diferent. Les actituds dels alumnes són molt diferents, però és clar, no podem culpar els alumnes. És que els alumnes ara tenen a la mà una sèrie d'eines que abans no tenien. Llavors, on queda el docent? Quina importància té el docent?
Tota.
Quan... Exactament. Perquè té tota la importància, però aquesta importància la veiem els docents i la veiem la gent gran. Però la gent jove creu que tot ho troba en els TikToks, a internet, per dir-ho d'una manera. I com diu la Montse, doncs les redaccions són molt importants de fer, però penseu que per fer una redacció s'ha de pensar. O sigui, sempre és més fàcil parlar que escriure. En el moment en què escrius... que escrius, estructures fixes molt, estructures sí, sí. Fixes les idees i et dones compte de que el que estàs escrivint és una barbaritat i que per tant esborra i tira enrere, no? Perquè escriure és pensar també.
Sí, sí. Si és donar forma al pensament.
Exactament.
Sí.
Per mi és així, sí. A la meva vida quotidiana.
Sí, sí.
Jo si escric acabo fixant les idees i no vaig a parlar en un lloc sense haver escrit alguna cosa. Perquè no em sento segura
no
i penso quines tonteries que diràs ara, si d'això, no?
Sí, sí.
Vale? I llavors, utilitzar segons quines eines és deixar a la canalla, a mercè no es diu, ja ho sé, però...
A mercè
d'aquests grans poders ocults que hi ha en aquests moments en el món, dels quals el Josep Ramoneda també va parlar l'altre dia, que són els que realment dominen i que no coneixem.
Sí, sí.
Perquè no tindran eines... per debatre i discutir segons quines coses que se'ls hi plantegin.
Sí, sí, sí.
Per tant, la capacitat crítica de les persones, hi ha algú que crec que està molt interessat en que no existeixi la capacitat crítica.
Sí.
I aquesta capacitat crítica s'aprèn a l'escola, s'aprèn a la família i s'aprèn amb una societat que hi hauria d'haver que l'ensenyés més del que l'ensenya, amb tots els temes culturals.
De totes maneres, no ens equivoquem. Les eines no les podem criminalitzar. Les eines no són ni bones ni dolentes, depèn de l'ús que en fem.
Exactament.
I això sí. Realment és una eina. I quan vaig anar a l'exposició aquella que va fer el Centre de Cultura Contemporània de la intel·ligència artificial i començava la visita dient intel·ligència artificial ni és intel·ligent ni és artificial. No és intel·ligent perquè és un procés de dades.
És una banca de dades.
Que, exacte, és una banca de dades que li hem posat i ni és artificial perquè nosaltres hi hem posat les dades i et dirà tot allò que tu li has dit. Per tant, diu, el nom és molt sexy, però...
És una acumulació de continguts.
Ni és intel·ligent ni és artificial. I aquí, justament, aquella exposició era molt interessant i en què justament et posava davant els biaixos que té la intel·ligència artificial. Hi havia una prova superinteressant que una persona que li deia a la intel·ligència artificial posa'm una persona metge. Què et posava? Un home? Jove.
Esclar, és tot tòpics.
Exacte. Llavors, deia, quin problema tenim? Les dades que hi hem posat aquí és on hem de veure què farem amb aquesta eina, perquè som nosaltres que creem l'eina, nosaltres la podem modificar i alterar. I el problema són, per arribar a una dona gran que és metge, mira que n'hi ha, perquè tu vas a l'hospital i la majoria, moltes, són doctores que són d'edat avançada, que no són guapes i que no sé què. Ara, quan li demanaves la intel·ligència artificial que et digués persona que es dedica a la medicina...
Surt un arquetip.
Un home, un arquetip, què sí. és? I per arribar a una dona gran sí. i doctora, havies d'anar-li matisant. No, és que sóc una dona, busca'm una dona, busca'm no sé què, que no sigui de... Havies d'anar treballant les dades. Per tant, el problema és les dades que sí. li posem nosaltres mateixos.
Sí, sí, sí.
I quan ens fa por una eina que nosaltres podem modificar, el que hem de garantir és la modificació. I és el mateix, els límits es marquem nosaltres. Mm. Si utilitzem, com tot, es pot utilitzar bé o malament.
Clar. Però per això el tema d'intel·ligència artificial està acunyat malament. Perquè no és una
Totalment.
Intel·ligència. O sigui, és la paraula intel·ligència la que s'obre aquí. La d'artificial sí. ja em sembla bé, però
algoritme,
amb una altra cosa.
Algoritme acumulatiu, sí, s'hauria d'una altra
banca
manera.
De dades. Sí. Banca sí. de dades. Sí. Jo penso que pel món de l'art no és cap perill. Mira què et dic.
Ah, sí?
Jo
però
penso.
Absolutament cap, sí, perquè sí. per exemple, els que ens dediquem a això juguem amb totes les dades conegudes i intentem aportar una de nova, que és el que fa que sigui especial l'obra, perquè si no seria una obra típica i arquetípica, seria una cosa totalment esperada ja, que no ens sorprendria per res.
Exacte, no, llavors, no innova la intel·ligència mai. Artificial, agafa allò que ja existeix i et fa un Max Mix, és un artesà que fa allò sí. que ja existeix, no fa salts Exacte. Endavant, no, només un artista
no
pot
fer
un salt endavant.
O qualsevol persona creativa necessita, si vols fer servir la intel·ligència artificial, has de portar aquell grau més.
És que no té emocions,
no,
per tant no és intel·ligència, perquè la intel·ligència sí que té emocions,
sí.
la humana,
sí.
per tant no té emocions.
I és capaç sí. de crear, no crea no et crearà
no
cosa, no inventa. No,
més,
no pot inventar.
Però per un bon treball ha aprovat la selectivitat.
Sí, per un nivell... Per sí. un nivell bar...
Ha aprovat, ha fet les, li heu passat
Exactament.
Les preguntes de la selectivitat
bàsic,
i ha aprovat. Ha aprovat amb
sí.
uns 5-6,
sí.
però ha aprovat. Però el problema... Està molt bé el de l'eina, i tu, per tu ser una eina, però per un nen de 7 a 8... Va dir una cosa, vam fer una taula rodona sí. de les llibreries l'any passat, i la llibreria tècnica va explicar que el seu net primer va agafar, per fer la Cedillo de Tormes, la contraportada del llibre. La professora se'n va adonar. I el segon treball el va fer amb intel·ligència artificial i van posar un 10. I jo vaig dir, el teu net és el Cedillo de Tormes 3.0.
I a professora
però,
també, no?
Però clar, i després recordava el com se diu aquell filòsof, l'Emilio Lledó, que té 93 anys, que explicava que el professor del col·le que es deia el Don Emiliano, tal, que li feia fer impressions de la lectura amb 6 anys del Quixot. O sigui, l'escola d'un poble, al 1920 i pico, feien impressions de la lectura del Quijote amb nens de 6 anys. Anem veient, com anem.
O això és com el Rousseau i tots aquests que estudiaven els grecs.
No, vull dir que
ja
com anem.
Petitons.
I allò que et suggeria, que et feia sentir, i el fet d'haver-te d'ordenar les idees i tot, i haver-ho d'expressar. Però si tot això diu, impressions de la lectura del Quijote, impressions de la lectura del Quijote, i et fa una
sí,
cosa...
Sí, però llavors, per això és tan senzill.
Hem d'estar els pares allà,
a França,
no?
La majoria
d'exàmens
universitaris són orals.
Ara, ara.
Doncs a veure,
sí.
anem a veure coses.
Això
és una eina. L'eina sempre
l'has
de reutilitzar.
Si ho fem oral, a mi em mates. Bueno, de petita.
Doncs n'hi ha un altre fent escrit o mates.
Escrit? No, no, escrit,
no, però...
escrit però sense possibilitat de...
Però l'oral, quan nosaltres érem petites, jo... fèiem exàmens orals. A mi sempre m'agradava fer l'examen oral, perquè el trobava més fàcil que l'escrit, a més.
Però
perquè si sabies
tu...
la cosa, l'explicaves i ja està. Escriure, em repeteixo, escriure és un altre nivell d'esforç,
sí.
eh?
És
escriure.
Però aquesta idea de ve el papo, jo no veig tan papo,
a
mi m'encanta la intel·ligència artificial.
Sí, però, bueno. però per segons qui és un papo, o sigui, perquè només utilitza això i no utilitza una altra cosa.
Clar, i per nivell de lectura.
I és més fàcil.
Un moment, però
de
ganduls que copien, que sí. agafen els treballs d'un altre, sempre n'hi ha hagut, però eternament, sempre.
Home, i els pares que fan les manualitats als fills bebès.
I tant.
I després si un nen fa una guarrerieta... suspèn, i els professors són tan burros que posen bones notes als treballs dels pares. O sigui, què estem educant aquí? És que això està...
No, hi ha coses pitjors.
Fan una catedral amb un nen de 3 anys,
més...
li posen un 10, i al nen de 3 anys li posen un 7.
Hi ha coses pitjors. Quan el pare li fa el treball, que això ha passat, jo tinc companys que ha passat, els posen treballs a l'institut que són tan difícils que el fan els pares. I els suspenen. Pares que es dediquen allò professionalment.
Ostres,
venen emprenyats, diu, m'ha suspès el professor. Li ha fet el treball al meu fill i a sobre m'han suspès.
A més, hi ha una altra cosa, això de la intel·ligència. És clar, la intel·ligència no només és lògica. Hi ha també les intel·ligències dels sentits,
sí.
les intuïtives, perquè, els, per exemple, els que som artistes no som lògics. Arribem al coneixement de les coses a través d'altres canals que vés a saber.
Però això és com la calculadora.
Llavors,
en,
clar,
en algun moment ens hem plantejat que hem de llançar les calculadores perquè ara ja no es van fer reals quadrades, això no ho ha dit ningú. I això també minoritza molt la capacitat de càlcul, però estem, nosaltres ens hem d'especialitzar com a humans en allò que som bons.
Sí, però el càlcul mental és important,
només en el procés de dades.
El càlcul mental és important, com la lectura, com aprendre a llegir.
Sí,
perquè et prepara per coses, eh?
Esclar,
però, a veure, jo, per exemple...
És una gimnàsia, sí, diríem.
Però a mi, si tinc un advocat, m'encantaria que aquell advocat, a l'hora de defensar-me en un cas concret, agafés la intel·ligència artificial i de cop i volta li passés, fes el que ell no pot fer, perquè és humà, repassar totes les sentències que hi ha hagut i pa-pa-pa-pa.
Això sí.
Amb X temps tindria allà totes les possibilitats d'argumentació de la seva sentència.
Però després l'ha de fer ell.
Ja, bueno... Però, ostres, és això com... és una eina brutal. Bueno, a mi, jo no m'agrada.
És com una enciclopèdia recollida.
I amb intel·ligència artificial també, en l'exposició aquesta, hi havia l'aplicació mèdica de la intel·ligència artificial. Mm. És brutal.
Sí.
Davant d'una imatge d'un
escàner,
per exemple, els metges no veien allà un càncer. Deien, no, aquí estàs bé. I al cap d'X temps... aquella persona desenvolupava un càncer. Amb aquella mateixa, idèntica radiografia, la intel·ligència artificial ja detecta el càncer. I dius, no sabem què ha vist que nosaltres no veiem, però, ostres, jo prefereixo que s'ho mirin amb intel·ligència artificial.
Però és una eina, no substitueix?
Som nosaltres els que hem de decidir si substitueix en la nostra ment. Per això he començat dient,
som nosaltres.
És una eina i és genial. Llavors, anem nosaltres a posar els límits. De fet, quan s'inventa la bomba atòmica, no és ni bona ni dolenta.
Tema.
Som nosaltres que hem de decidir per què no la fem servir. I, per tant, tenir por de les eines jo crec que ens fa sobrehumans, la intel·ligència artificial.
Jo diria que és una banca de dades molt pràctica, però no li donem més importància que això. Ai, perdó.
Una eina que, per exemple, podríem fer servir davant d'aquesta crisi de ganes de crear o de falta d'inspiració, i que també és el que li volem demanar a la poetessa Teresa Pasqual. Bon dia.
Poeta.
Perdó, és veritat.
Bon dia.
És veritat. Mira que m'ho vas dir l'altre dia, eh? La poeta Teresa Pasqual.
Bon dia.
Hola,
bon dia, Teresa.
Què tal? No sé si sentirà bé, perquè
sí,
vaig
se sent bé,
amb el cotxe.
No pateixis, que si no t'ho demanem ràpid. Volíem saber la teva opinió sobre aquesta falta de ganes de crear, d'inspiració. Com tu manegues?
De la falta de ganes... Pues la falta de ganes amb l'inspiració i amb tot en la vida és terrible. Jo me'n recordo quan una persona està malalta i diu, però té gana, té ganeta de menjar. Quan ho has perdut, ja estàs mal, molt malament. En la creació passa igual, perquè si ve ja un motiu, una motivació i una necessitat, en l'últim programa, en el programa anterior que vam parlar d'això, jo comentava que la necessitat era, no era una necessitat d'un dia, d'un moment o d'una temporada, sinó quasi com el pecat original. És a dir, el portem dins, la necessitat la portem dins, i el que cal és reconèixer quins motius ens porten o ens poden portar a crear. Però per això hem d'estar ahí.
I tu com t'ho fas?
Jo com ho faig? Jo no sé dir-te com ho faig. Sé que passa temps, hi ha mesos, en què sóc incapaç d'escriure res, però no sóc incapaç d'estar ahí, pensar, sentir i donar-me oportunitats. Avui mateix a la carretera, no sé si estàs ahí, Ramiro.
Sí.
Ramiro.
Sí.
He estat pensant, fixa tu, en un poema sobre una gasolinera.
Sí.
Que li va demanar la setmana passada.
Sí.
Que tu vas dir, series capaç de escriure, es pot parlar de tot, es pot parlar de tot,
sí,
fins i tot d'una bencinera. I mira que des d'entonces que estic pensant jo en un poema sobre una gasolinera.
Estàs donant-hi voltes.
I estic fixant-me en les gasolineres, en les ratlles de l'autopista, en la contínua, en la discontínua, en la velocitat, i tot això dic, encara acabaré escrivint el poema de Ramiro.
Vale, va, a veure si el veiem un dia, va.
Acabó.
Bueno, això
home,
és el que volia
dir, coses que has
que
posat sobre la taula.
Sí,
sí. Un llibre escriuràs, em sembla, eh? Perquè amb tantes coses que has dit, sortirà el llibre La gasolinera.
La gasolinera i jo posant en comptes de gasolina quasi gasoil, conforme ha fet avui. Però, bueno, al final ho he fet bé.
Molt bé.
Sí. Teresa, aquesta il·lusió que de la que parlaves és la gran por que els que ens dediquem a això, que algun dia se'ns en vagi, oi? Però, bueno...
És que no sé. Saps que estic convençuda ara
quan
se'n va, que no se'n
va. Bueno, se'n pot anar
no
igual que...
Va, no se'n va, la portem dins.
Sí. Bueno, però
estem
igual...
atents i ja ve.
Sí, però igual que ens morirem igual tot d'un dia, dius, bueno, ja no... I no hi ha més.
Però a mi m'ha agradat la idea del Ramiro que la il·lusió i els nous projectes es cultiven, també.
Ah, això sí.
Els has d'anar plantant, de tant en tant plantar llavors i després t'està començant a sortir una cosa que et torna a generar il·lusió.
A vegades sí. Volem fer que les coses surtin massa ràpidament també. I necessiten un temps d'elaboració i de meditació.
S'ha de coure.
Sí, sí, sí. Totalment d'acord.
Lent.
Sí.
Totalment d'acord. Una cosa porta una altra i no ho esperem i no ho sabem.
Sí.
Ara... Però el que jo volia dir és estar atents.
Ara penso...
I tindre projecte. Digues.
No, que ara pensava també en una altra persona que se li va acabar de cop, o ja va veure que ja s'havia acabat, que era el Rossini, el músic.
Sí.
Que va dir, ja se m'ha acabat el moment d'escriure l'òpera i es va dedicar a la cuina, el tio, tu. I va inventar els canelones Rossini, que tots ens hem menjat.
Pues veus,
venen d'ell.
En el fons, no se li va acabar l'inspira, se li va començar.
Bueno, una altra cosa. Però imagina't el tio que vital i que viu que era, que on es va amargar. Va dir, bueno, doncs si s'ha acabat la música ens dedicarem a la cuina, que el tio tenia una panxa grossa
i
era un bon vivant.
En el cas de l'escriptura sempre pots llegir, que és tan o més interessant que escriure.
I tant, sí, sí.
Teresa, gràcies
però
per atendre'ns.
Tantes creacions. Bueno, moltes
gràcies. Proper dia tornem a trucar.
Aviam si ens veiem un dia, Teresa.
Ara ens hem fet ja m'he fet del programa. A mi no em deixeu estar, que jo m'ho passo molt bé a posar.
Una abraçada, Teresa, que vagi molt bé.
Gràcies.
Ve el dia 9 a la Sala Beckett, la Teresa Pasqual.
L'anirem a saludar.
A les 8 del vespre. Sala Beckett, un recital d'ella dels millors poetes de les Terres Catalanes, Sala Beckett, el dia 9.
Fem una mica de ronda per tancar. Alguna conclusió amb la que us vulgueu quedar d'aquesta falta d'inspiració, ganes de crear, idea a destacar, Ramiro?
Sí, puc dir una cosa, que jo sempre he tingut molt respecte i molt amor als aficionats. Perquè, com que són gent que fan les coses quan realment els hi ve de gust, i si no els hi ve de gust no ho fan... Són unes obres que potser els hi falta la puresa que diu la Montse del llenguatge ben treballat i tot, però la necessitat que hi ha al darrere és tan gran que inclús la falta de llenguatge i d'això els hi dona com una gràcia i una...
Com un valor.
Un ja valor tenim, sí, i una cosa que per mi és encantador, tu.
Ja tenim tema, doncs, aquesta cosa de l'afició que, a més, diuen els experts que ja no existeix, que tot ho fem amb rendibilitzant-ho, o per teràpia...
No,
o
això
per
no,
diners.
Jo no hi crec, jo no penso
no,
que sigui
que,
veritat, això.
Que ja no et deixen fer per fer, sinó que ha de tenir una... Va molt bé per relaxar-me, les mandales, o sigui, els segons, els psicòlegs, sociòlegs, tal, que la idea aquesta de hobby... que dius un bon passatemps i que més que una bona estona ja no es porta. Que ara ha d'haver-hi com...
Veus? Massa informació dels mòbils.
Bueno, ja us explico. Parlem el proper dia.
D'acord, sí. Parlem el proper dia. Sí, sí. Però com a conclusió va, jo crec que la frustració, la falta d'il·lusió és inherent a la persona, no podem estar sempre a dalt de tot il·lusionats i que són moments i que caus i tornes a aixecar i caus i tornes a aixecar i això és la vida i això per mi és el que et fa tirar endavant, et fa superar i et fa fer salts endavant.
Home, jo crec que la il·lusió al llarg de la vida la mantens gairebé sempre, el que passa que potser no sempre la mantens amb la mateixa cosa, però... Llavors també hi ha persones que s'il·lusionen més i persones que s'il·lusionen menys. O sigui, això ja és el caràcter de cadascú. Però per mi, jo sóc capaç d'il·lusionar-me en coses molt diferents. I si s'acaba amb una cosa, doncs llavors en comença una altra. I no és una voluntat que comenci amb una altra, és una cosa que ve. Perquè fas altres coses i aquestes altres coses et porten altres il·lusions.
Doncs jo, molt ràpidament, la il·lusió sola sempre la trobo perquè m'ho passo molt bé jo mateixa. I si no, si ha de ser un grup, doncs amb persones tan maques com les que hi ha avui en aquesta taula. Vull dir que ens entenguem, que ens estimem i que ens valorem com a persones.
Importantíssim.
I un plaer que nosaltres ho haguem pogut gaudir en aquest bany de cultura i art. Glòria, Jordina, Montse, Ramiro, un plaer que sigueu a Ràdio Sabadell.
Estem molt contents de fer aquest programa amb tu cada setmana.
I amb vosaltres.
Cada quinzena. Una abraçada. Sí.